Gràcies, molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Els terminis són els que són. Preveient ara com ha d'anar, si no hi ha aquest debat d'investidura, el còmput finalitzaria el 10 de febrer, però el 10 de febrer és entre setmana i convindrem tots plegats que a les actuals circumstàncies no és massa bona idea fer unes eleccions en dia laborable, en dia escolar, i per tant aniríem al següent diumenge, que és el 14 de febrer.
És Roger Torrent, president del Parlament, donant per fet que les eleccions a Catalunya se celebraran el 14 de febrer si no hi ha ple d'investidura. Avui ha començat la ronda de consultes. Aquest anunci l'ha fet en una entrevista a RAC1 i ha causat sorpresa i malestar tant a Junts per Catalunya com a l'executiu català. La portaveu del govern, Meritxell Budó, també en una entrevista, ha confessat que no en sabia res i ha lamentat la manca de comunicació entre l'executiu i la cambra catalana. De seguida escoltarem totes les reaccions a aquest anunci. És divendres 2 d'octubre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com la incidència de la Covid-19 a Catalunya, que torna a pujar. Maite Polo.
El risc de rebrot augmenta lleugerament i se situa en 159 punts, 3 més que ahir. També puja lleugerament la taxa de contagi fins al 0,92. Salut ha notificat 1.773 nous casos de la malaltia confirmats per PCR, així com 17 noves defuncions.
L'atur cau a Catalunya mig punt respecte del mes passat i se situa en 2.500 persones.
Així tot, en comparació amb el setembre passat, hi ha un 28% més d'aturats. La Generalitat lamenta que la permanència a l'atur ja està per sobre dels 7 mesos i que la recuperació és incerta a causa de la pandèmia.
La Generalitat estudia limitar els aforaments màxims en alguns espais naturals de Catalunya.
Tot plegat després que s'hagi constatat arran de la pandèmia un fort augment de públic nacional que vol gaudir de la natura. Això ha provocat el col·lapse i un impacte negatiu en alguns espais i parcs naturals.
En cultura, les produccions espanyoles Dardar i Malnacidos donaran el tret de sortida a la propera edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
Un certamen que se celebrarà a Sitges del 8 al 18 d'octubre en un format híbrid entre presencial i virtual.
I en esports, milers de futbolistes catalans comencen demà la competició.
Aquest dissabte s'inicien ja la primera, la segona i la tercera catalana amb centenars d'equips d'arreu del territori. La Federació Catalana estrena demà la competició oficial a diverses localitats, convençuda que la pràctica del futbol és segura. Obriran el curs a primera catalana 3 partits, el que enfrontarà el Bescanó amb l'Escala, el Tona Lloret i el Vic la Jonquera.
Fem ara un cop d'ull també al temps que ens espera a les properes hores. Avui que Protecció Civil té activada l'alerta del Pla Vencat per fortes ventades que ja s'estan sentint a Catalunya. També estem molt pendents de la pluja. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. El front que està travessant Catalunya aquesta tarda continuarà deixant pluja a bona part del país. Si bé a partir de mitja tarda s'anirà restringint el Pirineu i el Prepirineu, sobretot el sector occidental, que és on les precipitacions poden ser més abundants. La temperatura ha d'anar baixant, l'ambient serà de plena tardor, i també baixarà la cota de neu, que aquesta tarda se situarà al voltant dels 1.600 o 1.700 metres. Atenció al vent, que s'ha d'anar enfortint en les properes hores i que pot bufar amb cops molt forts a qualsevol punt del país, però sobretot al litoral, també a zones elevades del prelitoral, a l'altiplà central i cap als cims del Pirineu. De cara al cap de setmana, esperem un temps una miqueta més assolellat, com a mínim a la costa, sobretot de Barcelona i de Girona. En canvi, a la resta, encara força núvols, amb ruixats que poden afectar el Pirineu i Prepirineu, sobretot el sector occidental, i també demà al matí algun ruixat a altres punts de l'oest del país. El vent encara bufarà amb força, sobretot demà dissabte, i la temperatura, doncs, fresqueta. De fet, aquest cap de setmana, com a molt, arribarem fins als 20, 21 o 22 graus a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de Soibal López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Les properes eleccions a Catalunya, que se celebraran previsiblement el 14 de febrer, segons ha anunciat avui per sorpresa el president del Parlament, Roger Torrent, en una entrevista a RAC1. Torrent ha fet aquest anunci sense haver parlat abans ni amb el govern ni amb els grups parlamentaris. De fet, ha començat avui ronda de consultes per veure si hi ha o hi pot haver un candidat a una possible investidura. Les primeres reaccions a aquest anunci de convocatòria electoral han estat de sorpresa i també d'un cert malestar.
Roger Torrent ha situat la celebració de les properes eleccions per el diumenge 14 de febrer, sempre que abans no prosperi un debat d'investidura. També ha deixat clar que no s'hi presentarà com a candidat.
Els terminis són els que són. Preveient ara com ha d'anar, si no hi ha aquest debat d'investidura, el còmput finalitzaria el 10 de febrer, però el 10 de febrer és entre setmana i convindrem tots plegats que a les actuals circumstàncies no és massa bona idea fer unes eleccions en dia laborable, en dia escolar, i per tant aniríem al següent diumenge, que és el 14 de febrer.
Aquest anunci ha agafat per sorpresa la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que en una entrevista a Ser Catalunya ha admès que no sabia la data de les eleccions.
En el moment en què ha començat a comptar el rellotge, en el moment doncs, en què sabem que tant la llei de presidència com el reglament del Parlament establerts uns terminis, doncs és fàcil arribar a uns càlculs i a fer doncs, de què caiguin les eleccions en diumenge, no? I per tant, doncs sí, sabíem que per aquestes dates aniria.
Però no sabia que serien el 14.
Bé, concretament, doncs, no.
Budó ha lamentat la manca de comunicació entre govern i Parlament. I la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, també ha mostrat la seva sorpresa i desconeixement sobre aquesta qüestió des de Televisió Espanyola.
La misma información que usted, he visto que lo ha dicho en esta entrevista. En cualquier caso, se había hablado de poder recordar estas cuestiones. Es su potestad ahora como presidente del Parlamento y parece que ha anunciado que la fecha será, se barajaba si la posibilidad de fechas eran o a finales de enero, el día 31, o el 7 de febrero, para que cayeran en domingo y no en un día semanal.
També la vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha expressat el seu malestar assegurant que haurien agraït que se'ls hagués comunicat la data abans de fer-la pública. Avui Roger Torrent comença la ronda de contactes, com dèiem, per si hi ha algun candidat o candidata amb possibilitats de ser investit president.
No deixem el Parlament perquè avui el síndic de Greuges hi ha presentat un informe sobre prevenció i reparació d'abusos sexuals a menors. Rafael Ribó recomana crear una comissió d'investigació a la cambra sobre aquests abusos, tant prescrits com no, i que han estat comesos per representants de l'Església Catòlica. Afirma el síndic que la jerarquia eclesiàstica catalana no mostra voluntat de reparar les víctimes. Mont Carvajal, bon dia. Què diu aquest informe del síndic?
Bon dia, Marta. Un equip d'experts i del síndic ha escoltat homes abusats de petits per membres de l'Església Catòlica de Catalunya. Molts d'ells s'explicaven per primera vegada. Tots pateixen depressió i ansietat. La majoria dels casos tenien entre 5 i 17 anys quan en van abusar repetidament en el temps i entre els anys 60 i 70. La majoria, doncs, han prescrit legalment. Les víctimes han demanat reconeixement dels fets, que se'ls demani perdó i que deixin d'abusar per sempre. El síndic Rafael Ribó considera que és responsabilitat dels poders públics abordar la qüestió i per això demana al Parlament que ho investigui.
Demanem al Parlament que constitueixi una comissió d'investigació. Es va parlar el seu dia d'una comissió d'estudi que no sabem on ha anat a parar. Caldria una comissió d'investigació com han fet diversos sistemes democràtics en el panorama internacional per permetre una reparació, per preveure un procediment de justícia restaurativa i perquè puguin participar totes les institucions afectades i les víctimes.
Segons Ribó, les congregacions religioses han respost a les seves queixes a la defensiva i no han volgut investigar altres possibles casos. Un estudi internacional assegura que es denuncien menys del 10% dels casos reals, un altre que el 4% dels clergues serien abusadors. Aquestes dades són aplicables a Catalunya, segons el síndic.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El risc de rebrot de la Covid-19 puja lleugerament a Catalunya i se situa en 159 punts. Són 3 més que ahir.
També puja lleugerament la taxa de contagi fins al 0,92. Salut també ha notificat 1.773 nous casos de la malaltia confirmats per PCR, així com 17 noves defuncions. Als hospitals hi ha 786 persones ingressades pel virus, de les quals 157 són a les UCIs.
Doncs per augmentar la capacitat dels hospitals de cara a la tardor i a l'hivern es van preparant els nous espais adjunts a 5 hospitals de Barcelona, de l'àrea metropolitana i de Lleida.
El vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Salut Alba Vergés han visitat un d'aquests espais aquest matí, el del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, i han confirmat que d'aquí 3 mesos s'afegiran prop de 500 llits de crítics sumant els 5 centres.
Entre els 5 edificis sumarem 490 llits nous de crítics en el nostre sistema de salut de Catalunya. Però aquests edificis estan ideats per atendre també necessitats de futur del nostre sistema més enllà de la Covid. Cada espai podrà ser utilitzat, no només concebut com a l'inici, com a llits de crítics, sinó que podrà ser utilitzat pels seus hospitals de referència que el gestionin en els diferents àmbits que ho puguin necessitar.
Els nous espais hospitalaris s'estan habilitant a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, als Germans Trias i Pujol de Badalona, al de Bellvitge, a l'Hospitalet, i al de Moisès Broggi, també a Sant Joan d'Espí.
No deixem els hospitals perquè el de Palamós s'hi ha detectat un brot de Covid-19 que afecta 11 pacients i un professional de la planta de cirurgia. Els propers dies es tornarà a fer un cribatge massiu i s'han prohibit les visites de familiars a la planta afectada. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bon dia.
Bon dia. Tots els pacients infectats estan bé. 7 continuen ingressats i els 4 restants asimptomàtics ja estan fent quarantena a casa. L'Hospital de Palamós desconeix encara quin ha estat el cas índex que ha generat el brot de coronavirus i apunta diversos factors. S'han fet 70 PCRs a professionals amb un únic positiu i també hi ha hagut proves per la resta de pacients de la planta, tots negatius. Les proves es repetiran aviat, segons ha explicat avui la directora assistencial de l'Hospital de Palamós, la doctora Anna Rivera.
I per no perdre'ns a ningú o per poder un fals negatiu, hem decidit que quan faci una setmana d'aquest cribatge, que toca ja, hem tornat a fer una altra ronda de PCRs per assegurar que no hi ha cap altre professional que sigui un positiu asimptomàtic.
Des d'ahir a la tarda, els familiars dels ingressats a la planta afectada pel brot no poden visitar-los. El brot de Covid-19, de fet, ha afectat la meitat de la planta, que ja ha estat desinfectada a fons. L'Hospital de Palamós té ara un total d'11 pacients ingressats per coronavirus i hi ha 12 professionals fent quarantenes a casa.
Les conseqüències de la Covid-19 poden ser llargues, també portar moltes complicacions als pacients. És el cas de Xavi Marco, un terrassenc que va passar 53 dies a la unitat de cures intensives i que encara no pot fer vida normal. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
Bon dia. En Xavi va anar a urgències de l'Hospital de Terrassa a mitjans de març amb febre i senyal d'ofec. Ja s'hi va quedar ingressat, diagnosticat de Covid-19, i a partir d'aquí va començar un calvari del que encara no ha sortit. Va passar 53 dies en estat greu a la unitat de cures intensives i després encara va estar un mes ingressat a l'hospital. En Xavi, que és dentista, encara està de baixa i fa rehabilitació 3 dies a la setmana.
Quan estava a la UCI no podia fer absolutament res, però res vol dir res. M'havien de canviar, m'havien de banyar, m'havien de canviar els bolquers, m'havien de donar el menjar... L'evolució ha sigut bona, però vinc de tan lluny que encara no estic on desitjaria estar, que és, bueno, com a mínim, com estava jo al gener o al febrer.
Tant en Xavi com la fisioterapeuta que l'atén insisteixen en tenir el mínim contacte social, molta prudència i sempre fer ús de la mascareta, deixar distància i rentar-se les mans.
En clau econòmica, la taxa d'atur s'ha reduït a Catalunya al setembre en gairebé 2.500 persones, un descens de mig punt respecte del mes passat. Així tot, en comparació amb el setembre passat, hi ha un 28% més d'aturats. Montse Hidalgo, bon dia. Quina valoració en fa la Generalitat?
Bon dia. Doncs que, tot i ser positiva, són dades d'un miratge, fruit d'un setembre atípic per una temporada turística marcada per la Covid. Unes dades que situen en més de 478.000 el total de persones inscrites al servei d'ocupació. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha dit que el mercat de treball està adormit, que la permanència a l'atur repunta a l'alça per sobre dels 7 mesos de mitjana i que la recuperació té una expectativa incerta vinculada a la situació sanitària. Una pandèmia que, al marge de 147.000 persones en ERTO, deixa avui, segons Ginesta, aquest balanç.
101.424, que serien el nombre de llocs de treball que podem considerar perduts, perquè les persones que estan afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació consten com afiliats a la Seguretat Social.
Per comarques, les de Barcelona són les úniques que han reduït l'atur al setembre en més de 6.400 persones, però creix en més de 1.500 persones aturades a les comarques de Girona, de 1.300 a Lleida i més de 1.100 a Tarragona. Per sectors, la indústria i la construcció són els que més feina han creat.
Gràcies, Montse. I us ho dèiem en titulars, la Generalitat estudia limitar els aforaments màxims en alguns espais naturals de Catalunya. Tot plegat després que s'ha constatat, arran de la pandèmia, un fort augment de públic nacional que vol gaudir d'aquests espais, de la natura, en definitiva. Això ha provocat el col·lapse i un impacte negatiu en alguns espais i parcs naturals. Marta Patricio, bon dia.
Bon dia. Davant d'aquest increment, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat està estudiant posar un seguit de mesures com, per exemple, regular millor algunes activitats, incrementar la vigilància, imposar sancions o limitar l'aforament màxim en alguns indrets. Tot plegat, segons ha explicat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, per preservar l'entorn, però també perquè l'oferta pel visitant sigui de més qualitat.
Un altre element que estem considerant és limitar l'aforament màxim en determinats indrets i moments i orientar els fluxos de visitants de manera que es redueixi l'impacte ambiental i es garanteixi això que comentava al començament, una experiència de natura més plena.
Des del departament també han explicat que a partir de l'1 de gener d'aquest any i gràcies a l'impost del CO2, el pressupost es veurà incrementat en 20 milions d'euros aproximadament.
Passa gairebé un minut d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El president del Parlament, Roger Torrent, dona per fet que les eleccions a Catalunya se celebraran el 14 de febrer si no hi ha ple d'investidura.
Un anunci que ha fet en una entrevista a RAC1 i que ha causat sorpresa i malestar a la portaveu del govern, Meritxell Budó, que també en una entrevista ha confessat que no en sabia res i ha lamentat la manca de comunicació entre l'executiu i la cambra catalana.
Torna a pujar la incidència de la Covid-19 a Catalunya.
El risc de rebrot augmenta lleugerament, se situa en 159 punts, 3 més que ahir. També puja lleugerament la taxa de contagi fins al 0,92. Salut notifica 1.773 nous casos de la malaltia confirmats per PCR, així com 17 defuncions.
I l'atur cau a Catalunya a mig punt respecte del mes passat i se situa en 2.500 persones.
Així tot, en comparació amb el setembre passat, hi ha un 28% més d'aturats. La Generalitat lamenta que la permanència a l'atur ja estigui per sobre dels 7 mesos i que la recuperació és incerta a causa de la pandèmia.
Amb tu he après. Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a l'Aran, on les últimes hores s'ha confirmat que els dos cossos trobats ahir a prop de l'estany de Podo són els dels senderistes desapareguts divendres. Dos joves de 27 anys, recordem, metges residents a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Més detalls des de Ràdio Tremp. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. Van ser efectius terrestres dels pompiers d'Aran que al voltant de les 12 del migdia d'ahir dijous van localitzar els dos cossos a pocs metres de l'estany de Podo. Tot apunta que en el camí del refugi de Colomers al refugi de Mitges, els excursionistes es van desorientar i es van refugiar de la neu i el fort vent que bufava aquell dia a la zona. Juan Mirriu, responsable del grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran, ha explicat que una disminució ahir dijous del gruix de la neu va ajudar a la localització dels cossos. L'estany de Podo, on es van trobar els joves, es troba a prop del refugi de Colomers, on van ser vistos els dos joves per darrera vegada el divendres.
Anem ara fins a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, on aquest migdia se celebra el ple de renúncia de l'alcalde, Javier Sandoval, que deixa el càrrec arran d'una denúncia per assetjament sexual d'una treballadora municipal. Volem saber si encara està en marxa aquest ple, com s'està desenvolupant. Connectem amb Ràdio Sambi. Irene Gili, bon dia.
Hola, bon dia. Tot just acabat el ple extraordinari de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que s'ha celebrat de forma telemàtica i que ha tingut un únic punt en l'ordre del dia, la presa de raó de la renúncia de Javier Sandoval als càrrecs d'alcalde i regidor. Sandoval s'ha dirigit als veïns i veïnes, treballadors i polítics del municipi, a qui ha dit que des de la seva arribada a l'alcaldia la seva única preocupació ha estat treballar pel servei públic, per sobre dels interessos personals i de les sigles polítiques. Ha afegit que fa unes setmanes, arrel del conflicte en l'àmbit laboral, s'ha procedit a activar el protocol de prevenció d'assetjament, ha puntualitzat que no s'ha presentat cap denúncia a la seva persona i que no hi ha hagut cap acció judicial, però que aquest fet ha afectat la confiança dels companys i, per tant, la seva governabilitat. La manca de suports polítics l'han fet prendre la decisió de renunciar a l'alcaldia i a l'acte de regidor. També ha dit que s'ha generat una intensa rumorologia que ha afectat negativament a la seva família i a l'alcaldia. Una rumorologia que diu ha estat fruit de la filtració interessada d'un procediment que hauria d'haver estat confidencial. Sandoval ha dit que des d'un inici se l'ha jutjat públicament i se l'ha condemnat i posat l'etiqueta d'assetjador i ha dit que en qualsevol àmbit no tot s'hi val. Tot seguit han intervingut els portaveus dels grups polítics a l'Ajuntament de Sant Vicenç del Montalt. Han coincidit tots que pel bé de la governabilitat i pel bé del funcionament del municipi la decisió de Javier Sandoval ha estat encertada. Han volgut condemnar qualsevol tipus d'assetjament o violència i el conjunt de polítics han defensat que el més important ara és obrir una nova etapa amb l'objectiu de lluitar i treballar pel benefici del poble.
Moltes gràcies, Irene, des de Ràdio Sambi. Canviem ara de qüestió. A les Terres de l'Ebre, l'Institut de Recerca Agroalimentària presenta un pla estratègic de recerca, el Delta, que vol comptar amb la participació d'administracions, ajuntaments i sectors productius. L'objectiu és posar en pràctica les recerques de l'IRTA per millorar la sostenibilitat d'aquest espai natural. Més detalls des de Canal Terres de l'Ebre amb Juli Albesa.
Des de l'IRTA busquen la màxima participació de les administracions, ajuntaments dels sectors productius, les associacions o els centres de generació de coneixement per arribar a un màxim consens i dissenyar un full de ruta per apostar per una sostenibilitat del Delta de l'Ebre. L'IRTA pretén posar en pràctica les diferents línies de recerca que tenen obertes per complir un objectiu en comú, la sostenibilitat, i lluitar contra la salinitat, les espècies invasores, la resiliència o l'impacte de l'agricultura agressiva. Ens explica el delegat institucional de l'IRTA a les Terres de l'Ebre, Josep Miquel Campost.
A IRTA fem recerca agroalimentària, també relacionada per extensió en el medi ambient, i en aquest sentit van relacionades en el sector agroalimentari i també de la gestió de l'aigua, dels sediments i de la biodiversitat del Delta de l'Ebre.
Encara no han especificat el pla, però han avançat que seguirà el fil de planificar estratègies de cultiu pel que fa als manejos de l'aigua, adobs, sòls, buscant la màxima rentabilitat.
En clau cultural, les produccions espanyoles d'Ardar i Malnacidos donaran el tret de sortida a la propera edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un certamen que se celebrarà a Sitges del 8 al 18 d'octubre, aquesta vegada en un format híbrid entre presencial i virtual, i que s'ha presentat aquest migdia. Jordi Casino té tots els detalls. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. Nova edició del festival, la número 53, la més atípica, sens dubte, de la seva història per culpa del coronavirus. Tot i això, els seus organitzadors asseguren que ho tenen tot previst per poder complir amb totes les mesures d'higiene necessàries per garantir la salut dels assistents i demostrar un cop més que la cultura és segura. El festival, que comptarà amb una gran presència de produccions catalanes, homenatjarà també grans títols que van ser un punt d'inflexió del gènere fantàstic, com és el cas del Gabinet del doctor Caligari. Àngel Sala és el director.
Continua amb la normalitat de sempre, és a dir, la imaginació, el terror, la ciència-ficció, el fantàstic, no? Que més que mai nos ha mantingut vius i presents en aquesta situació, que és una mica de ciència-ficció real.
Les mesures de seguretat i d'higiene sí que han obligat a ajornar un dels plats forts del certamen, com és la Zombie Walk. La venda d'entrades per a les sessions presencials està funcionant molt bé, amb algunes sessions ja exaurides, mentre que els tíquets per les sessions online del festival, que oferiran més de 150 títols, es posaran a la venda dilluns vinent a les 12 del migdia.
I encara en cultura, us hem de parlar de la propera edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana, un dels plats forts del Festival Temporada Alta de Girona. Enguany es podrà seguir presencialment des de la Sala Planeta, com sempre, però aquest any també es podrà fer des de casa, a causa de les restriccions d'aforament.
Tothom qui vulgui podrà veure els duels interpretatius per streaming. Per fer-ho haurà de pagar 2 euros, tot i que no tindrà la possibilitat de votar. Aquest any no hi haurà cap autor de les Illes Balears, ja que l'autora guanyadora del torneig d'allà va renunciar a participar-hi a conseqüència de la pandèmia.
Doncs arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I per fer-ho connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, comencem parlant de futbol perquè aquest dissabte comencen les competicions catalanes de futbol amb la primera catalana com a gran protagonista. 40 equips conformen els 4 subgrups que faran la primera fase regular. Tindran l'honor d'inaugurar la jornada els enfrontaments de demà a les 4 de la tarda entre el Bescanó i l'Escala, el Tona Lloret i el que enfrontarà el Vic i la Jonquera. també dona inici demà la segona catalana, amb 12 subgrups que plega 128 equips. I també serà l'inici de curs per centenars d'equips de la tercera catalana. Per tant, milers de futbolistes d'arreu del territori comencen aquest cap de setmana ja les competicions oficials. Oriol Camacho, secretari general de la Federació Catalana, en declaracions a la xarxa.
Bé, hi ha equips que sí que ens han comunicat que no s'inscriuen, però la veritat és que si atenem el còmput global d'equips i clubs que participen a la competició, inclús de federats, tenim enguany més de 5.000 llicències més respecte a les mateixes dates de la temporada anterior, amb la qual cosa hi ha més federats que mai, hi ha més equips competint que mai, de gent que jo crec que té ganes de recuperar una certa normalitat, però que si aquests se segueixen i se segueixen totes les recomanacions, la pràctica esportiva col·lectiva és segura.
I el derbi gironí de la Lliga Catalana EVA, parlem de bàsquet, entre el Quart i la Bisbal Bàsquet, es podrà veure al Xala. Serà demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. I aquest cap de setmana arriba la final a 4 de la Lliga Catalana LED Plata. La final també es podrà veure a les televisions locals i a Xala. I des del Prat Ràdio ens explica el format la Míriam Roures.
Aquest cap de setmana es disputarà la fase final de la Lliga Catalana LED Plata. L'escenari serà el pavelló Jocs Olímpics de Terrassa i dissabte es jugaran les dues semifinals. La primera la disputaran el Club Bàsquet Prat i el Club Bàsquet Cornellà. La segona semifinal la disputaran els Blaugrana davant l'Hospitalet. El tècnic del Club Bàsquet Prat, Dani Miret, analitza els rivals.
Barça és un equip semblant a nosaltres en quant a que són jugadors amb molt de talent i són jugadors que... o un equip que combinen jugadors competitius a la Lliga i jugadors joves. Cornellà crec que és un projecte nou a la Lliga, però que ha fet bones incorporacions. I l'Hospitalet, doncs, depenent una miqueta de reforçar-se en el joc interior, però també amb jugadors veterans i amb jugadors que tenen molt de coneixement del joc.
Dissabte a les 5 de la tarda els pretencs s'enfrontaran al Cornellà i a continuació a partir de les 7 de la tarda es jugarà el partit entre el Barça i l'Hospitalet. La final de la competició es disputarà diumenge a les 6 de la tarda al pavelló Jocs Olímpics de Terrassa. Tots els partits es jugaran a porta tancada.
És l'actualitat esportiva d'aquest divendres. Moltes gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:45. Fem ara una pausa i nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Sant Sadurní de Tolosa és un sant del segle III després de Crist, de qui ens han arribat moltes històries difícils de verificar històricament. Una d'elles explica que cada matí, de camí a l'oratori, passava per davant del temple de Júpiter. Quan el déu romà va deixar d'atendre les peticions dels seus seguidors, els feligresos en van culpar Sant Sadurní, a qui van obligar a sacrificar un bou en honor a Júpiter. En negar-s'hi, el van lligar al mateix bou i van espantar l'animal, el qual van arrossegant l'home fins a la mort. Irònicament, Sant Sadurní havia convertit al cristianisme el pare de qui seria Sant Fermí. Avui en dia, però, quan parlem de Sant Sadurní, el més habitual és que ens vingui al cap la capital del Cava, Sant Sadurní d'Anoia, i aquest cap de setmana s'hi organitza un dels esdeveniments més importants de tot l'any, tota una celebració sense gens de martiri, el Cavatast. La 24a edició d'aquesta mostra de caves i gastronomia ve condicionada per la situació de pandèmia i es dividirà en 4 espais a l'aire lliure amb aforament limitat a 80 persones. Les caves Canals i Montner, les caves Codorniu, les caves Freixenet i les caves Vilarnau. En tots els casos, a més de les degustacions, hi haurà també música en directe. En total hi seran presents una trentena de productors de la zona. Del 2 al 4 d'octubre, 24a edició de la Mostra de Caves i Gastronomia de Sant Sadurní d'Anoia, Cavatast. Més informació al web sansadurní.cat/cavatast.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Why can't we be friends?